habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos.
El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
Però no. Ara això...
em sento. Molt bona tarda. Estem en un en el aquest és el següent capítol de Ràdio V de Vivienda. A Paco, tenemos datos de número exacto.
El número exacto és adjudicat, és el 111.
111, uau.
Cuidado, que miedo, eh.
Molt bé, pues sigueu benvingudes i benvinguts. Avui parlarem de les últimes novetats en temes generals i d'habitatge i presento l'alineació, bueno, no, primer les dades, no? Si esteu sentint això avui dia 2 de desembre, esteu sentint això en directe i per tant podeu trucar al 93 359 4900. Hauríem de d'això, jo no sé. Hauríem de confirmar el número de telèfon, però jo crec que és aquest, eh.
Ah, l'altre cartell.
93 359 4900. Si voleu sentir aquest i altres programes, podeu anar a radiovptvivienda.blogspot.com o al podcast de radiobronca.info.
Correcte.
I bé,
i feia 3 setmanes que no en fèiem un en directe perquè el cap de setmana passat
vam tenir un problema logístic.
I fa 3 setmanes vam fer el programa aquell de...
de la vaga de fam. Especial vaga de fam de Telefònica, que avui l'Artur ens il·lustrarà.
Hòstia, podíem fer l'evolució, no?
L'evolució.
L'evolució. Bueno, sí, ara...
Espera un moment, jo, a tu no sé què et passa, eh?
L'Artur? Artur? Sí? Artur?
Sí, sí.
Artur?
No, no.
Hola.
Oh my God. Hola. Where you go, Artur?
Tenim un problema.
Després provem.
Agafa el blau, agafa el blau.
És que la gent taronja no funciona.
Oh. Ara sí.
És que després del Vietnam.
Bueno, pues avui estem aquí els 4.
Alineació al micro número negre.
Marcos.
Sí, diu que lo de matar elefants a Botswana s'ha acabat i que li donguin el rei.
Ja.
Amb el micro número vermell.
Aquí el recapta Pauca.
I el micro número taronja i blau ha dit que també està d'acord amb lo de Botswana i el rei i sa mare.
Soc l'Artur.
Molt bé.
I bueno, i tu què?
Ah, sí, ja els mandos a un servidor, Carles, aquí per fotre-us el programa en l'aire.
El ploramiques.
Vinga.
Molt bé. Pues què?
Anem endavant.
Endavant. Vinga,
no,
doncs.
No farem guió, sinó que ja, com ha dit abans, pues això, les notícies.
Improvisarem. Hola. Sobre la marxa. Saying in her sleep,
brother's got his leg to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets a plateful. Bueno. Doncs comentem una mica el tema de la vaga de fam dels treballadors de Telefònica, ja que vam estar una mica fent el seguiment aquí al programa. Doncs, pels que no ho sàpiguen encara, després de 23 dies, 552 hores i un porrón de minuts, van finalitzar la seva vaga de fam els 5 treballadors de Telefònica que en solidaritat, bueno, 4 en solidaritat amb un que els van fer fora per una presta de baixa. Això també va ser després de que van aconseguir fa més temps que el readmitissin per un acomiadament que es va declarar nul.
Va guanyar el judici.
Va guanyar el judici, es va declarar nul l'acomiadament. Ell podia optar per un altre tipus d'acomiadament i va preferir tornar a treballar. Doncs en algun moment van esperar, bueno, o a lo millor aquí està el dubte, no? Però el tema és que passat un any així va tenir una enfermedad, va estar uns dies de baixa i aprofitant-se de la nova reforma laboral el van fotre fora. Doncs la resta de treballadors de Telefònica el van recolzar perquè es va veure que és una animalada el que se li estava fent, de que és una medida de por, no? I denunciant una mica que cada vegada que es vol negociar amb els sindicats condicions més precàries, més acomiadaments, doncs comencen acomiadant gent per bueno, és com dir, jugarem amb aquestes regles, no? Amb aquestes cartes sobre la taula, no?
Per condicionar o coaccionar directament, no?
Clar, i alguns treballadors no van acceptar aquest acomiadament, van reclamar als sindicats majoritaris i no van acceptar que els sindicats sempre es posen a negociar amb aquestes condicions, no? Van denunciar que això és cedir gratuïtament a un
xantatge,
a un xantatge. I es van negar, no? I doncs es van posar, juntament amb el seu company, que l'estaven fotent fora, a fer aquesta vaga de fam i mobilitzant tot el que van poder, no?
Amb reivindicacions també al carrer, no? Amb flash mob. Van fer, no sé, van fer unes quantes allà a la seu de Telefònica, al Portal de l'Àngel, en Plaça Catalunya, allà al Paral·lel també van fer algunes.
Amb una jornada festiva reivindicativa d'Ateneu, de Nou Barris, que hi vam estar.
Bueno, el tema és que després d'aquests més de 20 dies de vaga...
23.
Sí, 23. Però en algun moment, justament abans de trencar la vaga de fam, un d'ells va tenir també algun problema de salut, que era alguna cosa que ja estava com... alguna dolència que ja estava curada, però que de repent, clar, després de tant temps el cos no saps per on... que et sortirà, no?, quan et sotmets a aquest grau de tensió, no? Doncs en algun moment vam veure que la salut d'ells estava una mica en perill, estava en perill, de que n'hi ha punts dels quals si et passes ja no tens un retorn de tornar a una condició semblant a l'anterior, no? I vam valorar el fet de que vam fer vincles, es van vincular tots els moviments, amb les lluites que estan relacionades, vam poder... de que s'ha aconseguit molt, encara que no sigui el tot, però sí per poder donar un pas més endavant de que, a lo millor, bueno, no és necessari sacrificar ningú en el camí, el que es vol és una altra cosa.
I bueno, van aconseguir que dins de lo que eren les eleccions al Parlament de Catalunya, durant la vaga de fam, van coincidir amb les eleccions, i bueno... no sé si serà de manera sincera o no, però bueno, van rebre el recolzament d'alguns partits polítics, d'alguns portaveus i tal, i a veure si, bueno, sí que van fer una mica de ressò, sí que van fer una mica d'altaveu de la seva reivindicació. Això és una part que, bueno, es va aconseguir bé, i algun altre col·lectiu que també es va adherir i tal, i és sí. Positiu, a veure com tira també.
De totes maneres, hi ha una part que és la que en comparació és amb el que es representa una vaga de fam i el cas i tot això, el poc cas que se li ha fet als grans mitjans, però tenim una, el quiosc, els quioscos tenim des de, bueno, aquest any ha aparegut una revista aparentment només humorística, que és el Mongòlia, la revista Mongòlia, no sé si la coneixeu, però bueno, ja va sent hora si no la coneixeu.
Àcida i corrosiva.
Sí, és, bàsicament es presenta com una revista d'humor, però al final de la revista sempre hi ha unes pàgines que fan dir Reality News, el espacio de Mongòlia per a les notícies reals, i a partir d'aquí si se ríe és cosa suya, o sigui, llavors, vull dir que hi ha unes quantes pàgines més serioses, poquetes, però en comparació a la resta, que és quasi tot humor gràfic, però en concret en l'últim número parlen de Telefònica i la omertà mediàtica, el silenci mediàtic, que ells aconsegueixen precisament pel gran pes que tenen amb les insercions de publicitat, i ho expliquen amb uns esquemes, diguéssim, que es veuen als milions de 294 milions d'euros a l'any, que és el poder publicitari de Telefònica, de l'empresa Telefònica en els mitjans de comunicació, la compara amb el que ingressen per publicitat els principals diaris de l'Estat, i després també publiquen sencera un article, o sigui, una columna que la periodista Lali Sant Diumenge es va atrevir a publicar a un blog seu dintre de La Vanguardia, i que després la direcció de La Vanguardia, doncs, el va retirar. La revista Mongòlia, doncs, el publica i explica com això, o sigui, el dueño del diario de La Vanguardia, Javier de Godó, és també vicepresident de la Caixa, accionista de referència de Telefònica, però també, a l'altra banda, el que estàvem dient, no? Les redes socials permeten articular un discurso silenciado que no recogen los medios de comunicación, és a dir, que per molt que s'hagi volgut tapar, ha arribat a molta gent que bueno, que ells han estat 23 dies allà protestant i resistint.
I pese al silenci, pues, con un apoyo impresionante, ¿no? O sea, que pocas veces se ve. De hecho, un poco enganchando con esto, no sé si alguien quería...
Bueno, lo trist, ¿no?, que es veu d'aquí del poder que tenen els mitjans, o sigui, les empreses, els mitjans d'informació, que la gent es creu que són apolítics o que són que tenen premsa lliure i tal, i és això, no? O sigui, no ha sortit res de res a periòdics que en teoria es fan d'esquerres, diguéssim, d'alguna manera, com El País, o La Vanguardia, que no són d'esquerres ni molt menys i tot això, però que, bueno, que es fan democràtics i aquestes coses, i el poder que té Telefònica brutal.
Sí, brutal, no només sobre les empreses, o sigui, així en firma, El Mundo, El País, etc., sinó sobre les mateixes agències de premsa. Les agències de premsa que no han fet ni un teletipo en 23 dies.
I això em recorda l'afer de Cafè amb Llet, del Dante, que deia que li enviaven correus i tal de treballadors de TV3, que és això, o sigui, estaven d'acord amb el que reivindicaven i tal, però és que no podien.
Que no els hi deixen
tallats, dir. Estaven...
En este sentido, quería ligar un poco, hay una cosa que han logrado ahí, no solo es romper un poco el cerco mediático, sino demostrar que se puede romper, y esto es una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, no sé, luego... de hecho, los trabajadores del São Pau, que en su momento estuvieron ahí junto con con vecinos de la zona y con gente de otros CAPs, y estuvieron un poco hasta que se agotaran, porque no veían ningún resó, ¿no? Ningún eco en la prensa, y se habían un poco, pues, calmado un poco. Ahora sí que ven, incluso gente que en aquel momento decía, bueno, esto, ¿qué se puede conseguir con esto? De repente ven el caso de los trabajadores de Telefónica, y coincidiendo con que acaban la huelga esta, hay un punto de especulación por mi parte, ¿no? Pero yo creo que influye bastante. Entonces es una cosa que a ver si se puede hablar con ellos. Pero de hecho los del São Pau están a punto de hacer algo. Lo que no saben qué hacer para llamar la atención, y los del 2 de Maig ya están viendo de que a través de este mismo vincularse con los movimientos sociales, con las redes, sí que se puede romper el cercle, el cercle este.
De totes maneres, deixeu-me que us faci una mica de vinc a esclafar la truita. I jo crec que aquest discurs és, en part, és una mica, no diré erroni, però en part també és culpa de nosaltres mateixos. Per què ho dic? Perquè aquesta mania de voler anar als mitjans tradicionals també és fruit de les nostres deficiències des dels mitjans lliures. Els mitjans lliures, en no ser referents, no ser referents de la ciutat, no servim a ningú. És a dir, no servim, no som útils per ningú. Evidentment no servim a ningú perquè no som l'instrument de ningú. Però els moviments socials, nosaltres mateixes, hi participem de moltes maneres, però després volem anar als mitjans tradicionals. Nosaltres ens ocorrem en la mesura del que podem, no volem ser professionals, no volem tenir fons de finançament que ens condicionin i fem les coses perquè les volem fer. Però potser hauríem de fer una mica millor la feina perquè la gent no vulgui, no tingui la necessitat d'anar als mitjans tradicionals. Això implica moltes coses i segurament la gent hi voldrà seguir anar, o sigui, voldrà seguir anant als mitjans alternatius, als mitjans tradicionals i a tot arreu on es pugui. Però segurament ho hem d'aprendre, això no diré com una ofensa perquè evidentment no ho és, però hauríem d'aprendre com una oportunitat de fer autocrítica, no per ser referent, no per ser uns grans mitjans, sinó per començar a treballar per ser nosaltres els altaveus d'aquestes coses. Està bé fer un Twitter, està bé fer un programa de ràdio, però segurament hauríem de fer alguna cosa més per arribar a la gent i ser d'alguna manera útils a tota aquesta gent que es mou. I que no hagin de comptar tant amb això. És a dir, trencar el cercle mediàtic també l'hem de trencar des d'aquesta barrera, no? I, bueno, és una reflexió que sempre em faig perquè aquell missatge de no vagis al mitjà, sigues al mitjà, sembla que s'ha oblidat i sembla que això sigui un trastovell i potser no, potser ho podem continuar treballant.
Jo, en referent a el que estàs dient, bueno, no està malament tampoc que la gent llegeixi, per exemple, els diaris de referència, els mass media i tal, perquè tingui una opinió crítica i ho compari també amb el que es diu del que no que es diu a la premsa normal, no? Vull dir que no sé, cadascú a la llarga està en el seu lloc. Si no hi ha més organització o no hi ha més, doncs no sé, no? Tampoc. Mm-hmm. No sé si és més...
Jo penso també hi ha la part de cas tabú pel fet de que sigui la gran empresa telefònica. És a dir, quan es tracta de fotre canya entre els partits grans, diguéssim, ja se la foten ells mateixos.
En aquest cas ja, és evident.
La presumpció d'innocència, que jo evidentment no en tinc cap presumpció d'innocència per segons quins partits grans, però entre ells mateixos pues, ja es foten canya i utilitzen els mitjans d'uns i els mitjans dels altres per fotre canya. Però en canvi, quan es tracta d'una gran empresa amb la que estan tots els partits grans i tots els poders fàctics grans, com és Telefònica, llavors el que es tracta sobretot també de denunciar, com fa la revista Mongolia, ja dic, doncs denunciar denunciar i explicar el poder que tenen, com el tenen i amb quines parts i de quina manera, no? El per què hi ha un silenci, no només explicar que hi ha un silenci, sinó també el detall. Sí. Jo penso que els mitjans alternatius també el que pequem de vegades és de quedar-se només amb la queixa, diguéssim, amb l'eslògan, però hauríem d'anar en profunditat i de posar noms i cognoms.
De totes maneres, quan la teva única estratègia és anar als mitjans grans, estàs a la seva mercè.
Aquest és
el problema. Si l'interesses en un moment donat, aleshores, si vols ser un expert en comunicació i saber quan li pots colar una a un diari o a un altre, doncs tu
això
mateix.
Sí, però,
no?
ara...
però fixa't una cosa, no és tampoc només nosaltres, és a dir, nosaltres aquí estem fent un programa de ràdio, podem convidar algú, pot venir, no pot venir, ho pot sentir més o menys gent, segurament entre 0 i 10 persones, però avui dia...
O entre 10 i 100, no?
entre 0 i 1 milió, no? Però, no, però en realitat la nostra virtut no és només estar aquí fent aquest programa en directe, sinó que queda un podcast, que el pots moure, que el pots editar. Mm. És a dir, també hem d'aprendre a fer això, no? Sense fer un discurs messiànic sobre tecnologia, però t'ofereixen moltes maneres de bellugar aquesta informació. I això també igual és el que hem de,
o sigui,
de
treballar. Estem parlant de mitjans i de ganes, potser, no?
Clar, no, de ganes, de temps, de moltes temps, coses. Vull dir... Sí,
sí. Bueno,
amb això sempre estarem en inferioritat, però bueno, sí que... jo crec que la gent no és tonta, la gent, cada cop jo veig que la gent es mira el Twitter, es mira la premsa alternativa, vull dir que, tot i que encara queda molt, però jo crec que hi ha molta qualitat.
Hi han sortit molts mitjans, des de Periodisme Humano fins a... el mateix Mongòlia, jo crec que és fruit també d'això, no? és una nova revista que surt gràcies també a al fet de que no hi havia algú que fos tan punyent, no?
Clar. Sí, no sé, jo penso que hi ha un nivell que sí que ja els tenim, ja puja la gent, sobretot les generacions que pugen, ja pugen amb el Twitter a la mà o amb els mitjans, diguéssim, alternatius amb coneixement de com fer-lo servir, però clar, amb el cas de Telefònica el que li preocupa és que això, que s'enterin, doncs,
la imatge, no?
Sí, i la gent que no arribarà mai a un Twitter o al nivell aquest de xarxes, ja. O dels tubes. El que sí que és evident és això, que ha quedat al 15, al, no, com es diu, el BCN 15TV o 15BCNTV, ah, també
15,
ha tret uns vídeos molt currats i molt clarificadors i molt ben fets, i també, no sé, o sigui...
M'agrada que facis aquest comentari, ja et diré per què. et diré per què. I l'altre dia vaig tenir una discussió amb una persona de 15BCNTV i em va dir literalment, perquè clar, se li reconeix la feina que fan una feina molt xula, però són poca gent. O sigui que si domineu el tema d'audiovisuals i us agrada, busqueu aquesta gent de 15BCNTV, perquè hi ha molta feina a fer, a banda de la tele, de la directa, de les ràdios lliures, etc. També hi ha 15BCNTV que necessiten gent i que s'ho curren molt.
I també està Rereguarda Moviment, que també és, en pocs mesos també han fet molta feina ara passaríem, suposo que posarem pel mig a l'intermig musical.
Posem una cançó, no?
Per finalitzar només això, dir que la lluita dels treballadors de Telefònica no està finalitzada.
Ah, no, clar.
Encara que hagin detingut la seva vaga de fam, no...
La campanya continua?
La campanya continua, no han res més. O sigui, n'hi ha molt per fer, en molts fronts, no? Perquè no és només aquesta contratació que és necessària, sinó que és també tot el tema de la reforma laboral que s'ha de combatre. I també dir que ens vam trucar, per quan comunicaven la finalització de la vaga de fam, van mandar el cas, no? El tema de la... un dossier de premsa que van enviar als mitjans, als mass media, i ens demanaven disculpes perquè se'ls va colar uns agraïments a les ràdios pirates, que després es van adonar que i van tenir una discussió entre ells de que si eren ràdios pirates, ràdios lliures. Els vaig explicar una mica la diferència.
No són pirates, són pitjors encara.
I això, i ens agraeixen molt i demanen una mica de perdó per aquest petit desliz.
No? Jo crec que no procedeix tampoc el demanar perdó, tampoc. No,
però és això, que continua la lluita i saben necessiten que, encara més...
Saben que hi ha uns mitjans que els donen suport i que els ajudaran, evidentment, i això ja està bé. Diferència entre mitjans lliures i mitjans pirates o ràdios pirates. Abans el que s'entenia per ràdio pirata era una ràdio lliure, perquè tot el que no fos la ràdio convencional estava prohibit, i com que estava prohibit es feia pirateo. Però més endavant, quan les llibertats comencen a semblar una mica més amples, el concepte de ràdio pirata canvia pel de ràdio lliure o mitjà lliure, no? Perquè en realitat el pirata en treu un profit d'això, no? I avui dia, per exemple, les ràdios pirates són ràdios que fan diners, són ràdios comercials que no han obtingut llicència.
Mola, no mola.
Mola, no mola, per exemple, i que treuen diners de la seva activitat. Nosaltres fem ràdio sense llicència, actualment no tenim per què demanar-la per temes legals, perquè no és exigible encara, mentre no hi hagi una regulació específica, però un mitjà lliure o una ràdio lliure és molt més que un...
És més una ràdio patera que una ràdio pirata.
Sí, és més una ràdio patera, però lliure també implica moltes coses. És a dir, és una ràdio que no és ràdio comercial, no és una ràdio fórmula, no és una ràdio fórmula on venen els grups a pagar perquè els hi posem, nosaltres posem el que ens dona la gana. Es fa entre totes les persones que formen part del col·lectiu, es fa d'una manera col·lectiva, no? I és lliure també per molts altres motius, és a dir...
Per exemple, aquest diumenge no estem parlant de futbol.
Per exemple.
Sí, no? Jo havia vingut per això, no? Em pensava que hi havia un espai, petit espai, no?
Sí, el que passa és que t'apaguem el micro i tu no ho veus.
I m'ho crec, no?
No, però és lliure per molts més motius i podeu anar a radioslliures.info, que aquí hi ha el decàleg de el que són les ràdios lliures, dels motius pels quals se'n diu lliure, i ja està, això.
Molt bé. Bueno, posem això, un entremés musical.
Una hander musical.
Hander.
La última m'has dit, no?
Per exemple, bueno, o la que diguis. La que vingui a...
No, digue'm, perquè jo no sé. És que no sé ni quantes n'hi ha, aquí no m'ho diu.
Podem posar aquesta, la de Avui serem al món, de Cesc Freixes.
Número?
El camí cap a nosaltres, el 8.
El 8.
Sí.
Xesco.
Becari, posem la cortina.
Qué loco, en estos momentos estás escuchando la radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. Desde acá, desde La Pampa, desde Argentina, desde Buenos Aires, recibo un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos. Que les vaya lindo. Chao, locos.
A València, al País Valencià,
les circumstàncies actuals diuen que totes les coses han de sortir a la llum, la qual estic totalment d'acord.
M'he aferrat a la paraula que surt de cada veu i fa del vers la nostra pàtria. Hem fet himnes de cançons que l'absència ens va robar, com dies que van durar tants anys. Ovidi, memòria. Ovidi, memòria. Si sóc pobre que no et puc fer tornar al món, però arribaràs de les vacances sense el teu nom. I algú altre cantarà amb la seva veu que ets valencià i tens senyera on blau no hi ha. Ja tots els teatres que han omplert parlant de tu, la fal·làcia s'asseia als abans. I hem callat tota resposta mentre ha durat la funció, amb respecte més que amb compassió. Ovidi, memòria. Ovidi, memòria. Mira si sóc pobre que no et puc fer tornar al món, però arribaràs de les vacances sense el teu nom. I algú altre cantarà amb la seva veu que ets valencià i t'ensenyera on blau no hi ha. mateixos que avui juguen fent de seu parant la mà i de reull miro la farsa dels que es fan passar per tu de qui busca una foto enmig dels circ desesperant Ovidi, memòria. Pobre que no et puc fer tornar al món, però arribaràs de les vacances sense el teu nom. I algú altre cantarà amb la seva veu que ets valencià i tens senyera on blau no hi ha.
Subir un poquito el sueldo para contentar a Peteita. Haga lo que haga, hagan los que hacen cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados.
Para contentar a Petrita.
Qué gran época.
Es el concepte.
Y hacen cerros tapados, ese es buenísimo.
Quina peli era aquesta, El Pisito,
el
no?
El Pisito, de Marco Ferreri. Sí, sí.
Recomanable, no, veure-la?
Sí, sí.
Per veure l'època.
I tant, continua sent una peli molt digna.
Molt bé, continuem amb un altre bloc.
De què volia... Ah, sí.
Si voleu, bueno, parlem de cinema, perquè avui, per exemple, feien Los Tramposos, perquè com que s'ha mort el Toni Leblanc, però Los Tramposos és de l'època del Lipicito, de fet, són pràcticament, es van fer la vegada, l'any 59, però Los Tramposos és més, molt més suau, té el seu puntet, té els seus punts.
Que va de la picaresca.
Sí, va més de pícaros, però bueno, és una mica... I és bastant divertit, perquè arriba, o sigui, a Los Tramposos surten els primers, això, estarà sortint per la tele ara, en cine de barri o així, surten els primers guiris, que, les arribades de guiris, i com els hi fotien tours així de artesanals.
Hi ha hagut una notícia, perdona, segueix.
Però bueno, això no és de la mateixa època, és El Pisito és molt més contundent, o sigui, té... i a més és molt més creïble, és a dir, El Pisito és una comèdia igual que Los Tramposos, però Los Tramposos ja veus coses que no te les, bueno, que veus que és peliculero, no? Saps? O sigui, que no passava, no podien passar. I en canvi, El Pisito, tot el que passa...
Bueno, els pares que hagin tingut pares que hagin immigrat i tal, és que això, bueno, els meus pares ho han viscut.
Sí,
i...
sí, sí, els meus també.
Sí, sí.
De totes maneres, volem parlar un tema seriós, que són de les conseqüències de lo que passa quan la policia pren una ciutat i la militaritza, que és el tema de les bales de goma. Després en parlarem d'això seriosament. Però volia comentar una cosa, que ha sortit la notícia aquesta setmana i que té molt a veure també amb els temes que nosaltres seguim, que és el tema de la Sagrada Família. Fa cosa d'un any, gràcies a pressió de les associacions de veïns, van començar a prohibir els autocars que aparquessin davant de la Sagrada Família. Doncs bé, aquesta setmana les associacions de comerciants i d'agències de viatges han començat a esbombar el fet de que està baixant el número de gent que visita la Sagrada Família. I també ho lliguen amb les sancions als autocars, és a dir, s'han posat 64 sancions, van dir, em sembla, però diuen que el número de persones que visiten la Sagrada Família ha baixat amb un 20% i escaig, em sembla que van dir, o alguna cosa així. Que també s'haurien de fer mirar, perquè també la baixada del turisme, jo crec que també l'haurien de lligar amb això. Però s'han inventat que la gent no baixa, que la gent que ve en creuers, per exemple, que no es desplaça a la Sagrada Família, perquè clar, com que no van a aparcar al costat i tenen un passeig des de la zona d'aparcament, pues això. Bueno, notícia per estar al tanto, no? De aviam qui podrà, amb això, és a dir, si podran aquesta gent d'agències de viatges, etc, o si podran les associacions de veïns seguir reivindicant el poder gaudir del seu espai natural. Això ja ho veurem. Era només un apunt.
De totes maneres és complicat perquè, clar, qualsevol moviment d'aquest tipus el que fa és perjudiques amb uns comerços pels que no passen tants turistes, però per on no passaven ara passen més, i llavors és...
Les dades que han donat han sigut de visites a la Sagrada Família, aquell 20% i escaig, em sembla una mica exagerat, sobretot quan la Sagrada Família sempre està a rebentar, però bueno.
Sí, no sé, jo no...
Bueno, no, les coses de... El que es diuen estadística, típicament, és que tu maltracta lo suficientment unes dades i et diran el que vols que confessin. I
sí, sí,
segurament va per aquí, no? Però bueno, també ho fan servir, això. Pues volíem parlar de les bales de goma. L'última vaga general va succeir algo que va ser molt estrany, i va ser que van separar la manifestació majoritària de la manifestació alternativa. Molta gent està especulant sobre el fet de que la manifestació dels sindicats majoritaris, el recorregut anés cap amunt. Molta gent està especulant amb això, és a dir, que molta gent pensa que hi havia una entesa entre la policia i els sindicats majoritaris, i el que van fer la policia va ser acordonar tot el carrer Bruc, no? Van fer baixar la gent fins a Bruc, els van ficar a Via Laietana i un cop allà van provocar el disturbi. I durant tot aquest... D'això va ser quan va passar aquesta noia, allò de l'Ester?
Però va ser quan ja s'estava desconvocant, bueno, quan s'estava desconvocant, quan la gent estava anant ja pràcticament cap a casa, és a dir, no es van fer ni barricades ni res de res, l'única de forma així espontània, com ja passa cada vegada que hi ha vaga general, va començar a sortir foc d'un cos de policia, i a una hora determinada, i a partir d'aquí van començar les càrregues indiscriminades, i sobretot els tirs indiscriminats totalment, perquè la gent estava ja a camí del metro i despedint-se, és que vull dir, bueno. És la cosa. I després el més fort és això, el dia següent el conseller Puig dient que no s'havien fet cap tipus de disparos o de salves o com es digui això.
És igual, no es van fer els trets amb les pilotes habituals, que són més sorolloses, sinó que es van fer amb les altres, no? Amb les que són més petites, que tenen més precisió, potser aquestes no se senten més, val? I són més putejants, en el sentit que la gent no es dispersa tant per això.
És
que el Puig va arribar a dir que no hi havia hagut ni càrregues ni...
Jo estava al lloc on la van disparar a ella i van fer amb les grosses.
Les grosses, vale.
Sí, sí. Lo que passa és que és lo que va passar. Nosaltres pujàvem de Urquinaona, pujàvem cap a dalt, perquè es veia ahir que... Primer es veia foc ahir des de Plaça Catalunya, però estava lluny, i s'escoltaven sorolls i quasi ens atropellen unes furgones, i es veia que carregaven per allà a prop, i la gent que deia, bueno, ens anem, ja està, no? O sigui, acabarem bé la nit, i anàvem pujant. Ja sabíem que no teníem metro, i doncs per pujar cap a Nou Barris vas fent la idea, no? I quan pujaven, quan arribaven ja a la Gran Via, doncs clar, quan arribes a la Gran Via és aquest punt on, bueno, i tothom que arribava a la Gran Via eren diverses manzanes més a dalt, i era tothom gent que s'estava anant, no havia cap disturbi per allà, i era, no hi havia res, i era aquest punt de hi ha gent que se va cap al Clot, hi ha gent que se va cap a Sants o cap a l'Eixample Esquerra, i hi ha gent que puja, no? I nosaltres, per exemple, ens estàvem despedint uns col·legues allà, i van arribar les furgones, i estàvem allà aquests aceres que estan allà al mig del carrer, no? Perquè hi ha...
Les medianes.
Les medianes aquestes, i sentim gent que crida i sorolls de gent corrents, i diem, vinga, adéu. I de fet quasi ens atropella la furgona quan entra a això, i de fet el col·lega dels que ens estàvem despedint li van fotre cops de porra, i hi ha unes noies, les van acorralar a un portal, i a una la van pegar, a l'altra no, i nosaltres vam córrer, però va ser així, com que va arribar quasi atropellant a la gent, van sortir, els quatre que van sortir, dos sortien amb la porra golpejant al que tenien més a prop, i els altres dos disparant, ja la tenien, les tenien carregades quan van sortir de les furgones. I va ser locura. I quan aquests van començar a córrer, després d'aquells, venia una altra furgona que s'adelantava aquesta per disparar i golpejar els que havien corregut, els que s'havien escapat una mica més endavant, els alcançava i s'anaven com adelantant una a l'altra, no? I era com una locura.
Sí, vosaltres no estàveu trencant escaparats ni aparadors, ni estàveu agredint a l'altra gent. Jo d'això en diria pràctica del terror, practicar el terror, és a dir, inocular el terror a la gent, no?
Sí, no, i ens cridava l'atenció perquè normalment estàs acostumat a aquest tipus de tessitura de dir, si aquest contenidor que es va prendre just quan ells volien carregar i tal, però és que ni tan se vols se'n van donar el treball de fer això, van arribar
sense crear cap tipus d'escenari de conflicte i de desordre urbà, van arribar i van. Molt bé, són uns herois de la classe obrera.
En fi, és per replantejar-se també de què treballen i a qui treballen, per qui,
no sé. I com ho fan, perquè en les altres vagues el que havia passat és que bueno, hi havia una mica de sarau, hi havia, jo què sé, se n'aprofitaven d'això i ho provocaven, evidentment. Però el que ha passat en aquesta és que ha sigut tota una feina d'estratègia cutre, o sigui, és com un company ho deia, no? Jo me'ls veig davant d'un tauler, no? De l'Eixample i de tal, i dient, els farem passar per aquí, els farem passar per allà i després els atonyinarem. I és que no hi ha cap altra explicació a el que va passar. I això és una mica, psicòpata. És a dir, el Gaudí preparant una estratègia per agredir la gent, jo ho veig psicòpata total. Ho veig molt fora de cap tipus de salut mental.
Té una part psicòpata perquè és una part irresponsable totalment quan són ells els responsables precisament de la seguretat, però té una part també de programa a programa. És a dir, per ells l'important és que el matí següent la portada dels diaris o la primera notícia siguin els aldarulls, no les manifestacions i no les protestes. I llavors, com que és una part programàtica, o sigui, s'ha d'acabar amb la ment. Si no hi ha el 29S o el 29M i tal i qual, doncs hi havia potser encara més,
jo crec que
més moments, diguéssim, de tensió, però és que en aquest 14N que va anar tot el dia, doncs com que diu, molt suau, és que...
Jo, de veritat, a vegades és donar-li una mica a la imaginació i dir, bueno, aquell dia, què es pressuposen? Que hi sortirà gent al carrer, que no surti ningú? Que es faci una altra història, a veure què fan. Sortirien els Mossos igualment i sortirien a...
Jo recordo, de fet, el 29...
No, una perogrullada i una...
Quan convocàvem manis, nosaltres passava això.
No. Una d'olla, no? Però es veurien allà al carrer sols i... Merda!
Però... No, però aviam, jo no sé si recordeu el 29 d'abril...
Per casa,
No, 29 d'abril no, era 29 de març... o 29 d'abril, de 2009, quan es va, crec que era març, quan es va, sí, no, el 19 de març, que va ser després de l'ocupació de les universitats, i quan el 17 de març es publicava el Podem de l'Enric Duran, doncs es va desallotjar la universitat a Pals, a Saco, el 19 de març de 2009. I van estar, o sigui, com que es va convocar una manifestació de protesta, van estar tota l'estona també que a les Rambles hi hauria follon, que no sé què, que ja van posar totes les tanques a les Rambles i tal i qual, i finalment la manifestació va decidir anar cap a Sant Antoni, o sigui, anar cap a Sants, de fet, no cap a Sant Antoni, sinó cap a Sants, i clar, o sigui, quan el que diem, si tot és un tauler d'escacs, també es tracta de no fer el moviment que estan esperant que féssim.
No, però havien rodejat...
Però clar, és que en aquest cas ja s'havia acabat la manifestació.
No, però és que la manifestació de la vaga, a més, l'havien rodejat. Sí, o sigui, l'havien portat a on la volien portar, que era Via Laietana, i per estomacar la penya.
Sí, però els estomacades, bueno, els dispars aquest, en concret el dispar a l'Estera, es va fer a la...
Això ja és prop...
Passeig de Gràcia, entre Gran Via i Plaça Catalunya.
Ja és producte de la seva pròpia eufòria...
Jo crec que és això, és la barreja de tenir unes ordres de que hi ha d'haver-hi sarau i que si no hi ha que l'animin, I després, pues clar, el descontrol de la manera de disparar que tenen, que a més és contra el protocol, perquè és que és el que s'està dient també.
Bueno,
és un
manera,
tema de
les pistoles aquestes, no sé si van sortir, recordo que sortia el programa aquest de l'Ebola, sortia allà, sí. I són de precisió, o sigui, les pilotes aquestes petites són de precisió, tu saps on tires.
Sí, i si no tires cap al terra,
s'ha de tirar les cames, sempre s'ha de tirar les cames, i s'ha de golpejar les cames, sempre. I ells sempre diuen que rebota, misteriosament sempre reboten les bales, però el fet és que només s'ha de veure els vídeos per veure que sempre foten les garrotades damunt avall. Uh-huh. És que això és molt perillós, en realitat. I, bueno, és molt perillós, i han trencat ja molts caps, vull dir...
Bueno, jo no sé com està el tema ja a Euskadi amb el noi aquell que va morir per una pilota de goma i tot això. Vull dir, és que sí, encara mor gent i no es replanteja tan sols ni...
Sí, a mi és el més sorprenent sí. de tota la història.
Sí, no sé, jo he vist avui mateix unes imatges de Mèxic d'ahir, perquè hi havia la investidura del PRI, i llavors hi havia també Sarau, i clar, tinc dues imatges, una d'elles és amb una fotografia que he vist per internet d'un tros de pilota de goma, que li diem de goma, però és que estan forrades, o sigui, forrades de goma, però de goma no són ben... I bueno, però també he vist unes imatges d'un tros que es veia un grup de policia rebent, diguéssim, i sense disparar, que vull dir, hi ha de tot, no? O sigui, però clar... És veure també que els mitjans escullen quines imatges et donen i quines no et donen, no? Suposo que els interessa ara veure, o sigui, treure aquelles imatges de...
No sé si es van corregir aquest matí i tal, però jo ahir per la nit vaig estar mirant i en premsa, si mass media, el que tenien la informació d'un ferit greu i a mitjans així més es parlava d'un mort ahir a Mèxic.
I crec que tres en total,
i bueno, que es parlava així, els mitjans així, el país aquests, parlaven d'un ferit greu, i després els altres parlaven de morts, i clar, fotos que encara no havia pogut veure si eren fiables o no, però clar, alguna foto que veies d'un senyor amb un disparo a la frent, que no era d'una bala de goma, era
d'una bala,
sí. Semblava,
o una botada, o
i bueno, no sé, però això també s'haurà de bé, no sé, és que com era tot molt fresc i tal, i es veregen moltes coses ahí.
Bueno, és com la Itaquella, no? Si no haguessin soldats no hi haurien exèrcits, no sé, de vegades és per replantejar-se bé quina feina fas i a qui serveixes, no? I és que...
Bueno, i quina hipoteca has de pagar, no? És el problema de la hipoteca que has de pagar i...
Bueno, deixem, vale, sí.
Jo no els estic justificant, però vull dir que darrere de vegades també hi ha les hipoteques.
Del tema de les... No sé si comentem una convocatòria que n'hi ha.
Sí.
N'hi ha una convocatòria...
Jo estava buscant, però he vist-la el dia 21, que evidentment ja ha passat.
Ja que has parlat de lo de Rereguarda en Moviment, doncs llegeixo tal qual, no? Rereguarda en Moviment convoca una concentració a les 9:30 davant del Parlament el 3 de desembre, dilluns.
Uh-huh.
Per exigir la demissió de Felip Puig, que compareixerà a partir de les 10, la prohibició de les bales de goma i projectils similars i la fi de la impunitat policial. Parla del número de placa.
Sí.
Ens han tocat a molta, ens han mutilat, vexat, ferit, detingut, reprimit, torturat. Som les Esters, els Oscars, els Àngelo, els Nicola, el Jordi, Edgar, Gerard, Carles, etc. És hora de dir prou. Portem l'ull tapat, porteu xiulets, cartells i estris sorollosos perquè els que compareguin a dins sàpiguin que nosaltres som a fora i que no ens callarem.
Això és mateix, demà mateix, aquí unes hores, com el que diu, perquè avui és diumenge 2 i això és per el dilluns 3. I aquest programa es repetirà durant una setmana o dues. Llavors... Mentrestant també, perquè ja ho donem per suposat, però potser hi ha qui encara no ho sap, hi ha la campanya de l'Ojo con tu ojo,
això, sí.
.wordpress.com, i és una campanya que està, bueno, jo no sé, clar, suposo que tenim una part, diguéssim, de filtre, i és amb la gent que ens movem, doncs clar, és molt fàcil que tots seguim, diguéssim, les mateixes campanyes, però he vist que és una campanya molt de seguiment. I a més amb una motivació molt forta. A mi els vídeos de l'Ester m'han... Bueno, el vídeo en concret, no? De moment, com a vídeo parlat d'ella, només he vist un. Però és colpidor i és un cas és un cas molt bèstia i bueno, aviam, sobretot això, m'agrada també que el hashtag no fos només les bales, sinó ànims, Esther, o sigui, em va agradar molt que es posés el hashtag dels ànims, perquè realment ho necessita. I també hi ha una, no porto ara el número de compte, però hi ha una campanya de suport directe a l'Esther amb un número de compte a la caixa d'enginyers, perquè no sé si heu vist el vídeo que explica que bueno, que l'estan deixant que les cures se les faci a casa, la seva situació laboral tampoc és per tirar coets i bueno, estan les campanyes en marxa.
La pregunta que es podria fer és: què ha fet Esther per perdre el bulla?
O sigui, passava per allà. És que el més fort és i el més colpidor és això.
Ho sento molt, però és que ni això.
Ens podria haver passat a qualsevol de nosaltres.
Per gent que potser no s'ho planteja, dir que...
Sí, no, o per la gent aquesta del algo habrá hecho. O sigui, no? O sigui...
Passa per allà, bueno, està manifestant-se per...
Si has fet algo, si has matat algú, si has trencat un aparador, el que sigui, hi ha un codi penal molt xulo.
Sí.
No sé, és la seva llei. Però és que el problema és aquest. Fins i tot passen de la seva pròpia llei. I agredir la gent com ho estan fent... Això no té res a veure amb la seva llei.
I això es lliga, parlant de lleis, amb lo de cada nou indult és un insulto, perquè hi ha l'indult aquest de, per segona vegada, els quatre Mossos torturadors, que està molt bé el manifest que han fet els 200 juristes, no? Dient que no només, o sigui, ja és per respecte a la divisió de poders, però també per respecte als que no són torturadors, que també n'hi haurà, no, de províncies que no són torturadors. Si tu deixes fora els que ho són i està provat i comprovat que ho són, estàs faltant els que no ho són. O sigui, això ja com a guinda, no?
¿Y dónde están esos que no lo son? Porque yo creo que no los hay muchos, ¿eh?
Bueno, però...
Me'n recordo dels riures que van fer quan van ocupar la comissaria.
Em refereix al concepte, és a dir, que no és només... O sigui, que és indignant i és insultant aquest indult, no només a la gent que ha rebut tortura, sinó... No sé, pues al guàrdia urbana o al policia...
Paco, que, bueno, atenta a la disciplina de colectivo. Somos todos punkis. No nos gustan los polis.
Bueno, lo que pasa es que yo ara no em puc posar el cabell punky perquè no en tinc, però punky d'ànima, això sempre. Eh?
All cover, pastas.
Bueno, en tot cas, això.
Que... No, el que... Bueno, l'altre dia ho comentaven.
Però és l'única manera, perquè... és a dir, que, però és que ja comença també a sortir algun manifest del Sindicat Unitari de Policia,
sí, això,
i és que, o sigui, si des de dintre no fas una mica d'esquerda, llavors ells també fan pinya, saps?
No, però perquè aquesta gent arribin a denunciar que se'ls adiestra per apuntar la cara, déu-n'hi-do, o sigui, que no són santos, diguéssim, saps?
Ja.
Però vull dir, perquè ells mateixos denunciïn aquesta activitat,
són los perlats de...
Només falta veure'ls fer una acampada, que ja llegarà.
Bueno,
no sé.
Posem un altre tros musical o què? O...
Posem l'última i marxem ja, perquè ve el...
Pues si poses la primera...
Ve el següent programa, que és La Conquista de los Sonidos.
Poses Contra el Ciment, del Pau a la Bajos.
Número, Paco.
La primera.
El número.
La primera. I bueno, ja ens hem despedint i bueno, en principi...
Posem després la falca i tot això, que acabi la música, no? I ens despedim, no?
Molt bé.
Sí.
Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori com sempre el pitjor postor. Hem deixat que la cobdícia ens sepulte les arrels sota muntanyes de runa. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera.
cases, centenars de camps de golf, centres comercials enormes, hotels i urbanitzacions, paradís de la rajola, pàtria d'especuladors, pirates de tretge i corbata. L'hortes devastades sense cap contemplació, mentre s'ompli les butxaques un polític qualsevol que no entén d'ideologies ni projectes de futur, que no té vergonya ni escrúpols. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge.
Mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos.
Bueno, doncs ja és cosa d'anar-se despedint. Recordem, radiovdevivienda@gmail.com per qualsevol, o vdvivienda.bcn@gmail.com també, per qualsevol consulta que, o proposta o queixa o alegria que vulgueu aportar. I, bueno, i ens anem escoltant.
I tant. Ha sigut un plaer tornar, Cago en l'hòstia.
Molt bé. Com que el Pablo no ha vingut avui, li posem deures, perquè està havent-hi molt moviment amb el Port Vell i aquesta secció la portava ell, però bueno, ja intentarem donar...
I ara que parles del Pablo, recordem a la Clara, li enviem un brindis aquí.
I tant.
Una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Bueno, a ella i
a la Depressió Central.
I a tota Ràdio Bala, que també ens remeten molt amablement.
Olé. Posem un punt a part, no? Un punt i a part. Perquè
vinga, salut, Clara, salut, Radio Oyentes, i tornarem.
Ciao, ciao.
Ciao. Agur.
La Pepa Maca i Superman.